Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dijous 18 d'octubre del 2018, dia de Sant Lluc Evangelista. Ara sí, això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Un cop treta la sabata de la boca, que no agrada el que diu el president del Parlament de Flandes, cap problema, retirem la diplomàcia al delegat a Espanya. Que el Parlament flamenc recolza per unanimitat el seu president, em queixo a Brussel·les i la faig més grossa. Que el cònsol honorari de Grècia a Barcelona va allà on no m'agrada, res, home, destituït. Definitivament sí, Borrell ha col·locat, com a sol dir, una pica en Flandes, i Santiago i cierra Espanya. Que desastre, que mal todo, que en diuen. Per cert, felicitar avui des de Ràdio Estel a qui és un dels monstres de la ràdio d'aquest país. Jordi Basté agraïa ahir a moltíssima gent les felicitacions per al seu Premi Ondas, el millor presentador de ràdio. No, Basté, no. Gràcies per un equipàs que fa possible un dels millors programes que s'ha fet mai a la ràdio en català. En definitiva, gràcies a Basté.
A primera hora, amb Joan Trias.
Avui el primer pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Estimada amiga, t'escric aquestes línies per recordar-te. Vull agrair-te tot el que fas per nosaltres. Això sí, quan t'utilitzem bé, perquè quan vols, pots fer molt de mal. Quan et tractem bé, ens enriqueixes, ens apropes i ens generes comprensió. I jo vull agrair-te aquestes hores del matí, aquesta tasca tan constructiva i humana que fas. Estimada paraula, gràcies per canviar un moment dolent en un de menys dur. Gràcies per mostrar-me tant només dient un t'estimo o un hola ben cordial. Gràcies per generar consens, diàleg i respecte. Quantes paraules calen per entendre que ets molt important? Una paraula pot fer-nos somriure. Una paraula pot generar esperança i una senzilla paraula pot obrir el cor més trist. Dóna vida a les teves paraules i omple de paraules la teva vida.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Dijous 18 d'octubre parlarem de la reforma horària i si és millor quedar-nos en horari d'hivern o en horari d'estiu. Ens en farà el comentari d'actualitat de tot plegat Fabián Mohedano, coordinador de la ponència conjunta de la llei de la reforma horària. A l'entrevista parlarem avui amb el professor en ciència política de la UOC, Ivan Serrano, sobre l'intent de pacte per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. I avui és dijous i, per tant, ens visiten aquest estudi Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, per saber les novetats del setmanari. A partir de les 9, no s'ho perdin, Plusvàlua a dones, presentat per Joan Ortega. Això sí, amb tot el nostre equip habitual, amb Toni Huguet a les vies del so, amb David García a la producció, amb Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem, com sempre, amb tota l'actualitat més destacada. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Ara sí.
Doncs t'explico que aquest matí ja s'han sentit petards a Gràcia.
Sí, senyor.
I ara hem descobert per què. Perquè els Mossos d'Esquadra estan desallotjant l'edifici ocupat Ca La Traba. Quan hi han arribat, hi havia 9 persones dintre l'immoble.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Si us heu llevat cap a quarts de 7 del matí, segur que heu sentit tot aquest terrabastall de petards, que semblava una festa major gairebé. Doncs era això, eh? Aquest edifici ocupat que la trava, que no que la trava.
S'entén que potser alguna salva, no?, de Mossos per avisar que havien de sortir. Ho hem d'investigar, a veure què haurà estat.
Seguim amb més notícies, i és que el primer ministre belga nega cap conflicte diplomàtic entre Madrid i Brussel·les.
Charles Michel apel·la a la responsabilitat dels governs espanyol i flamenc davant la tensió diplomàtica de les últimes hores, unes paraules que arriben l'endemà que la Moncloa va retirar l'estatus diplomàtic al delegat de Flandes a Espanya.
Grècia va destituir el seu cònsol honorari a Barcelona, l'empresari i arquitecte Fernando Turró, per greuges a la bandera d'Espanya.
Ho va revelar el ministre d'Assumptes Exteriors, Josep Borrell, a la seva compareixença davant la Comissió Mixta de la Unió Europea. Fons d'Afers Exteriors van precisar que Torró va acudir a diverses actes que no són propis de la condició diplomàtica, com ara participar en una manifestació independentista amb una samarreta amb l'estelada. Torró és el cinquè cas d'un cònsol honorari destituït a petició del govern espanyol.
Miquel Buch ha qualificat d'excel·lent la feina dels Mossos en els incidents posteriors a la manifestació de José Pol el 29 de setembre al centre de Barcelona i a l'aniversari de l'1 d'octubre davant del Parlament i a la Via Laietana.
En una compareixença a petició pròpia a la Comissió d'Interior del Parlament, Buch va considerar que l'actuació dels Mossos va ser proporcionada d'una gran professionalitat davant d'una minoria violenta i radical que va emergir de nou després d'anys de desapareguda. Buch sí que va admetre dubtes per la conducta d'alguna gent.
La Unió Europea deixa en suspens la cimera extraordinària sobre el Brexit, prevista inicialment per mitjans de novembre.
Ahir, a la primera jornada de la cimera, va haver alguns avenços a la negociació, però no prou com per plantejar-se que sigui factible poder signar l'acord d'aquí un mes. La cimera de caps d'estat i de govern dels 27 països de la Unió Europea continua avui amb altres qüestions.
La Comissió Antipederàstia, creada per la Conferència Episcopal Espanyola, suma una altra figura que desconcerta les víctimes d'abusos sexuals.
Explica el periòdico de Catalunya que el nom de Silverio Nieto ha indignat ara a Joan Quatrecases, el pare d'un alumne abusat per un numerari de l'Opus Dei al col·legi Gaztelueta, de Vizcaya. Abans que es presentés una denúncia contra aquest professor, Nieto va citar la família Quatrecases presentant-se com un emissari de la Conferència Episcopal Espanyola que tenia com a missió traslladar-los tot l'efecte al papa francès. Però realment, a explicar el periòdico, volia fer una investigació interna per aclarir els fets relatats pel nen.
Milers de persones van assistir al funeral per les víctimes de les inundacions de Mallorca en la parròquia de Nuestra Senyora de los Dolores, a Manacor.
Presidida pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i en presència dels Reis, la celebració va posar fi a una jornada tràgica després de la troballa hores abans del cos sense vida d'Artur, el nen de 6 anys desaparegut.
I per acabar, ja són 20 els morts que es compten en la matança a l'Institut de Crimea.
15 estudiants, 11 menors de 18 anys, entre aquestes 20 víctimes, hi ha 44 hospitalitzats, d'aquests 10 han estat crític o molt crític. L'estudiant sospitós es va suïcidar després de fer esclatar un artefacte i d'anar disparant amb una escopeta.
Seguim endavant, i és que si sortim de casa i anem cap al quiosque, hi trobarem
la portada del periòdico La Vanguardia, que comparteixen fotografia, però no titular. El periòdico opta per Maragall al capdavant, amb un sondeig sobre les municipals a Barcelona. La Vanguardia diu que Casado qüestiona el pressupost de Sánchez davant Merkel. L'Ara, la negociació del Brexit s'enroca. El Punt Avui, crisi diplomàtica. Mirem el País, PSOE i Podem frenaran el plan d'Interior per la llei Mordassa. Tant l'ABC com la Razón, foto destacada del rei en el funeral d'ahir a Manacor. ABC, consol real a Mallorca. La Razón, Sánchez retrasa els pressupostos generals de l'Estat perquè es votin en ple judici pel procés. I El Mundo, Hisenda, referà el pressupost perquè després saltar-se'l és fàcil.
8 i gairebé 9 minuts, àrea de serveis. Primer de tot, ens interessem per l'estat del temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui ha començat amb precipitacions a les comarques del nord de Girona, des de l'Empordà fins pràcticament al Ripollès. Unes precipitacions que ens anuncien ja el canvi de temps que tindran de cara a les properes hores, amb una llevantada, i això significa que les precipitacions han d'anar a més. De moment, durant les primeres hores d'aquest matí, només alguns ruixats a les comarques de Girona i també algun deixat cap a les comarques de l'extrem sud, Terres de l'Ebre, on també ha plogut de matinada. I és que la precipitació afectarà sobretot avui, a partir de mig matí, migdia, les comarques del litoral i del prelitoral, tant del nord com també del sud, i especialment de cara a la tarda, aquestes precipitacions seran fortes o molt fortes a les Terres de l'Ebre fins al Camp de Tarragona i en menor mesura a la resta de comarques del litoral i del prelitoral, però amb una llevantada ja sabem que les pluges a la costa i al prelitoral poden ser fortes o molt fortes. A la resta del país hi haurà ruixats, però de caràcter molt més dispers. On seran menys probables aquestes precipitacions seria cap al Pirineu de Lleida. Temperatures sense canvis importants, màximes entre els 19 i els 22-23 graus a molt estirar. Aquesta llevantada serà molt més forta al País Valencià, on hi ha previsions que indiquen fins a 200 litres d'aigua per metre quadrat caiguts en 24 hores. De cara a demà es mantindrà el risc de pluges fortes a les comarques del sud de Catalunya. A la resta, nuvolositat entre variable i abundant, més cap a la costa, més clarines cap a l'interior, i el temps comença a millorar de cara al cap de setmana amb alguns núvols dissabte i amb més sol de cara diumenge. Això permetrà que pugin una mica més les temperatures.
També haurà de saber com està la xarxa viària des del RAC. Héctor Huguet, molt bon dia.
Bon dia, destaquem ara sí un accident amb diversos cotxes implicats a l'autovia A2 a l'altura de Pallejà, direcció Barcelona. Provoca cues des de Castellbisbal i també trobem altres trams carregats, sobretot les vies que envolten el nus de la Trinitat. Això sí, entrem a Barcelona des del nord, però també des del sud, a la B23, molt carregada des de Molins de Rei fins a enllaçar amb la 2 a Sant Feliu de Llobregat i també per entrar per la Diagonal. Altres vies on podem trobar densitat són la C58 entre Terrassa i Sabadell, la C17 entre Granollers i Parets, la C16 entre Rubí i la Floresta, en tots aquests casos cap a Barcelona, i a la C60, avui també carregada entre Argentona i la Roca. Pel que fa a la Ronda de Barcelona, també densitat especialment en sentit Llobregat, entre Trinitat i Sant Gervasi a la de Dalt, entre Gran Via i Barceloneta a la Litoral, i en sentit Besòs, les cues les trobem per Esplugues i per Bon Pastor. És des del RAC, molt bon dia.
Preguntem-nos també a aquesta hora quin és l'estat del transport públic d'aquest país des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
8 i gairebé 12 minuts. Borja, abans de continuar amb el comentari de l'actualitat, tenim una última hora des de La Vanguardia, que informa que hi ha hagut un acord històric per definir l'entorn de la Sagrada Família.
Així és, Joan. L'Ajuntament de Barcelona i el Patronat de la Sagrada Família presentaran aquest matí un acord per l'urbanització de l'entorn del temple. El pacte regularitza les obres després de més d'un segle de treballs i podria donar sortida al Pla Especial de la Basílica. El projecte és un requisit indispensable perquè les obres s'ajustin per fi a la normativa i perquè el temple pagui la preceptiva llicència, tal com han vingut reclamant en aquests últims temps la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz. I és que amb dues parts, tant l'Ajuntament de Barcelona com el Patronat de la Sagrada Família porten més d'un any i mig donant-li voltes a aquesta qüestió i per fi han arribat a aquest acord històric.
Ara sí, comentari d'actualitat.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
De les qüestions sobre la que ens fem més preguntes últimament és sobre la reforma horària i si és millor quedar-nos en aquest horari d'hivern o en l'horari d'estiu. Volem que ens en faci avui el comentari de tot plegat qui és coordinador de la ponència conjunta de la llei de la reforma horària al Parlament de Catalunya, Fabián Mohedano. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia i bona hora.
Dèiem, primer de tot, quin horari és millor pel que ens hem de quedar, no? a casa nostra, si el d'hivern o el d'estiu?
Bé, nosaltres ens vam posicionar dilluns, i suposo que això també ha fet accelerar el debat aquests dies intensos dels mitjans de comunicació i el debat públic, i el Consell de Superar la Reforma Horària el que es va pronunciar va ser doncs, per la idoneïtat primer de suprimir el canvi d'hora d'estiu i d'hivern. Per tant, que ens quedem amb un horari que ho fem durant tot l'any amb la mateixa hora. I deixem de fer això que fem ara la setmana que ve, doncs d'endarrerir-ho avançar una hora. Un cop això, el que cal és decidir en quin fus horari ens quedem. Si ens quedem amb l'horari de Berlín, ens quedem amb l'horari de Londres, o ens quedem amb l'horari d'estiu o d'hivern en els dos casos. La nostra aposta, després d'un debat intens, sobretot amb els cronobiòlegs i amb els metges dels sons, que al cap i a la fi són els que saben d'aquestes coses, i sobretot tenint en compte aspectes més vinculats a la salut que no pas a altres aspectes econòmics o socials, doncs la idea és proposar, instar el govern d'Espanya a que es decideixi per l'horari d'hivern, és a dir, a l'horari GMT+1, és a dir, l'horari, diguem, actual. I, per tant, doncs, aquesta és la proposta, tot i que sabem que la ciutadania europea va fer, en la consulta que es va fer a l'estiu passat, doncs, li semblava millor l'horari d'estiu i el que sembla a les xarxes socials. I a qualsevol persona que li pregunti, doncs, és que agradaria molt més un horari d'estiu. Però, des del punt de vista de la salut, és molt millor l'horari l'horari d'hivern, per un senzill motiu, que durant els mesos d'hivern, doncs, durant dos mesos, a quarts de nou seria encara de nit, i això provocaria doncs, un cert desastre en la salut d'infants i també d'adults, perquè hem de recordar que la llum del dia que rebem al matí a aquesta hora doncs, està directament vinculada a la melatonina que se segrega per la nit i, per tant, a la qualitat del son. Però, a més, doncs, si ens despertem i veiem llum, doncs el nostre cervell es desperta, rep la informació doncs, que és la vida i, per tant, som més productius, obtindrem més rendiment a l'escola i el dia doncs, començarà molt millor. Aquesta és una proposta doncs, que sabem que és polèmica, però que té, o sigui, té doncs, l'argument doncs, de la salut i el rendiment.
Senyor Mohedano, vostè ens en feia la pinzellada ara mateix, però per què és millor no fer canvi d'horari durant l'any?
Bé, doncs, d'entrada no hem de dramatitzar el tema, no és que sigui una qüestió que generi molts problemes, però sí que s'estableix una mena de jet lag social discursant, i pels coronavirus doncs, ells consideren que això que podríem estalviar que durant una setmana, sobretot els nens petits i la gent gran, els animals, doncs genera una certa... petit problema, no? I per tant, doncs, consideren doncs, que no és necessari. Sobretot, el que hem de tenir en compte és per què es feia aquest canvi d'horari. El canvi d'horari es feia doncs, per aprofitar al màxim la llum del dia i, per tant, a fer un estalvi energètic. No oblidem que aquesta mesura es fa interrompidament des de la crisi del petroli a l'any 73-74 del segle passat. El que passa que la vida, sobretot a les ciutats i a les llars, ha canviat molt, perquè pot estar fer-se de nit o ja ser de nit, sent de nit que doncs, tenim la rentadora, la nevera, la televisió, l'ordinador, els llums encesos. No? I, per tant, en un món de fa 100 anys, de fa 200 anys, on la llum del dia era molt important per cuinar, per treballar, doncs, era rellevant, però ara mateix doncs, no ho és pas. També hem de tenir en compte que la tecnologia ha avançat molt i que, per tant, el gap entre el que representa que sigui de nit o que encara sigui de dia, s'estigui fent fosc, és molt petit.
Deixi'm preguntar-li, perquè com dèiem, vostè ha estat i és el coordinador de la ponència conjunta de la llei de la reforma horària al Parlament de Catalunya, una reforma horària que el que vol és, per exemple, millorar la conciliació familiar a casa, la conciliació entre treball i família, entre moltes altres coses. Aquesta llei de reforma horària, quan està prevista que es posi en marxa?
No t'ho volies, no, perquè em sabia greu, però tens una informació una mica passada. O sigui, la llei va ser producte de la legislatura anterior i al final vam considerar que no fèiem una llei, sinó que el que fèiem era un pacte. I és justament el que vam fer fa... vam aprovar o vam llançar des del govern de la Generalitat una proposta d'acord amb tots els agents socials que es diu pacte per a la reforma horària. Per què? Doncs perquè es va considerar que tenint en compte, tant dels agents socials com dels diferents grups parlamentaris, que tenint en compte les competències que teníem inexistents en matèria audiovisual, és a dir, com regular la qüestió de la televisió, parcialment en matèria d'horaris comercials, inexistent en legislació laboral, que eren els temes importants, doncs al final es va dir, no fem una llei tot el que és horaris laborals va per negociació col·lectiva i quan aspectes d'horaris de l'administració o horaris de l'escola i dels instituts ho podem fer per decrets o ordres dels departaments. Per tant, doncs, vam fer aquest pacte que planteja l'horitzó 2025 i el que volem en 7 anys és, doncs, per exemple, que el percentatge de teletreball que hi ha al nostre país sigui semblant a la mitjana europea, és a dir, un 25%.
Sí, o, com sigui, senyor Mohedano, això s'ha posat en marxa i, per tant, en 7 anys ja estarà en ple vigor, eh?
El nostre objectiu és que en 7 anys tinguem uns horaris semblants als de la resta d'Europa i de la resta del món, per descomptat. Per tant, que la gent dini entre la 1 i les 2, entre les 12 i les 2, que supi entre les 7 i les 9, que recuperem una hora de son que havíem perdut, que reduïm considerablement doncs, el temps que desmarcem en desplaçar-nos a la feina a casa, que som el cinquè país del món que més triguem en desplaçar-nos, que els adolescents puguin fer un àpat a l'institut en una hora raonable i no com ara que ho fan a quarts de quatre de la tarda. És a dir, hem fet uns indicadors que són molt clars de cap on hem de tendir. O, per exemple, doncs, que els mitjans de comunicació i la televisió doncs, no estiguin fent programes entre les 12 i les 2 de la matinada de prime time. Doncs aquest és l'objectiu i nosaltres estem treballant i, per tant, ja hi ha una política pública que s'hi dedica a això.
Senyor Fabià Mohedano, moltíssimes gràcies. Gràcies per actualitzar-nos la informació de primera mà i fins una altra. En parlarem de tot plegat.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
La informació que necessites per començar el dia.
I nosaltres comencem el dia també amb bona música. Ho fem amb els Catarres, sota la llum del sol.
Vam mullar els peus a la riba com dos joves aprenents, però aviat tota prudència se l'emporta la corrent. I així mentre ens submergíem en un ball de grocs i blaus, vam deixar la costa enrere i les ganes de tornar només. I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Després dels dies plàcids i els estius dels innocents, quan el vent del temporal vol enfosquir tants bons moments, em dius que no tinc ni por, que l'amor és arriscar, que si no ens llancem a l'aigua no aprendrem mai a nedar. Només... I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En el nostre afany per lligar aigua i lletres, avui ens acostarem, com ja hem fet altres vegades, al món de la poesia. I ho farem de la mà de l'autor ilerdenc Josep Borrell i Figuera i del seu llibre Aigua, ànima, publicat per Pagès Edicions.
L'aigua poètica.
Josep Borrell i Figuera, que a més de catedràtic de batxillerat, també ha estat president de la delegació d'Òmnium Cultural del Segrià i director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, destaca com a creador del grup poètic La Gralla i la Dalla i de la revista literària L'Estrof. En aquest recull de poemes que avui us proposo, l'autor ha optat per transmutar-se en aigua, que com l'ànima no té forma i es perfila pel continent. I diu en un d'aquests poemes: no és el record només el que em transporta, sinó la carn que em resta del temps de l'aigua i les venes de l'ànima que encara bomben la sang que m'alimenta aquests poemes. L'aigua n'és la gran protagonista en aquest llibre Aigua, ànima, de Josep Borrell i Figuera. Així que ara que comença la fresqueta, arrauliu-vos a la llar i gaudiu de la intimitat de la seva obra. Aquest llibre de poemes, com us deien començar, ha estat publicat per Pagès Edicions.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Un minut i arribarem a 8:45 del matí. És l'hora de saber, com sempre, a aquesta hora a qui hem de felicitar-li avui al dia i, com sempre, també ens ho explica el nostre company, en Joan Pallarès.
Celebrem Sant Lluc, turc d'Antioquia, i no jueu, metge d'ofici i educat helènicament, company i deixeble de Sant Pau, cronista i autor d'un dels evangelis i possiblement de bona part dels fets dels apòstols. Iconogràficament, Sant Lluc és representat amb un bou. Sant Lluc va morir possiblement a Beòcia, l'actual Grècia, cap a l'any 84. Parlem ara d'una festivitat poc coneguda a casa nostra i que s'escau avui. La seva festa principal, entre les diverses que celebren durant l'any, és la del Senyor dels Miracles. També, en alguns llocs, la Verge dels Miracles. Amb molt de predicament a Mèxic, Colòmbia, Veneçuela, Perú, però la vocació és gairebé desconeguda per nosaltres. Afegim dos sants més, Sant Just, martiritzat de nen per la seva fe, i Santa Trifònia, que va ser emperadriu.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Doncs a 9:15 del matí, abans de continuar amb l'agenda, sí que tenim Borja de Maria. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan Trias.
Una última hora, i és que des de les 6 del matí els Mossos d'Esquadra estan desallotjant aquest edifici ocupat de Gràcia, Calatrava.
Sí, senyor. Segons el col·lectiu, hi ha 7 persones dintre de l'immoble. Calatrava és un edifici ocupat des de fa 2 anys. L'activista social David Fernández ha explicat a Twitter que l'operació judicial i policial és per garantir que la immobiliària La Llave d'Oro construeixi habitatges de luxe. Per tant, ara està tallada al trànsit la travessera de Gràcia des de Gran de Gràcia fins a Torrent de l'Olla.
Déu-n'hi-do el que està tallat. Va, anem a agenda. I és que el Congrés aprova avui, previsiblement per unanimitat, atorgar el dret de sufragi a totes les persones amb discapacitat sense exclusions.
De manera que 100.000 persones puguin votar a les pròximes eleccions.
I estem de celebració de 25 anys.
Del Centre Artesà Tradicionaris. Per tant, hi haurà un acte al CAT a 9:15 del vespre.
Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, presidirà la presentació d'un llibre sobre Santa Eulàlia.
Es farà al cor de la Catedral de Barcelona a 8:15 del vespre.
Inauguració del curs 2018-2019.
De l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, i per això es farà una eucaristia presidida per Jaume Pujol, l'arcabisbe de Tarragona, i una lliçó inaugural sobre la reforma de l'Església a la llum del moviment ecumènic, a càrrec de Rafael Vázquez, prevere de la diòcesi de Màlaga. Serà al Centre Tarraconense al Seminari.
I també comença el curs
de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida. La lliçó inaugural, en aquest cas, serà sobre la convivència, un camí ple d'aventures a càrrec de la psicòloga Marta Trapat, a la sala d'actes del rectorat de la Universitat de Lleida a 8:15 del vespre.
I avui el mirador de l'actualitat d'aquesta casa ens pregunta:
com valores la reprovació del rei al Parlament i la petició d'abolir la monarquia? En directe a les 6 a Ràdio Estel.
Món de Twitter, món de xarxes socials i d'internet. Borja de Maria, què ens diuen avui?
No hi ha dijous sense OT. Això ara és una regla fins que acabi aquest concurs.
Ara.
Que no sé quan acabarà.
I ahir hi havia polèmica, em sembla.
Sí, amb Mariconez, una paraula d'una lletra de Mecano que els concursants volien treure de la lletra. Finalment la van dir i doncs, va despertar doncs, crítiques a les xarxes, fins i tot al mateix públic del programa. Va acabar cridant estupidez, perquè canviessin la...
Perquè canviessin la lletra,
però, bueno,
eh?
Ja havien dit Mariconez, o sigui que la polèmica que ha donat moltes voltes. I a part d'OT Directo 17 d'octubre, el concurs de Gran Hermano, que continua sent també tendència, però amb la meitat de temps que s'hi va dedicar a Operación Triunfo, i el Dia Mundial contra el Dolor, que també se celebrava ahir, que molta gent es va fer ressò.
Déu-n'hi-do el que ens porta al món de les xarxes. Ara sí, anem amb més bona música. Quan passen 3 minuts de 9:15 del matí, ells es van formar el 1967. Eren, déu-n'hi-do, quines veus. Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett, Tony Banks, dels grans. Genesis, Invisible Touch.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques, des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable, sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Sis minuts i ja arribarem a 9:45 del matí. I aquesta setmana, déu-n'hi-do, també té nom propi. Es diu Pressupostos Generals de l'Estat. Avui en volem parlar a l'entrevista amb el professor en Ciència Política de la UOC, Ivan Serrano. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Aviam, aquests pressupostos generals de l'Estat que es volen pactar, ara Iglesias ja ha dit que aquest divendres visitarà Oriol Junqueras a la presó de Lledoners. Quin comentari en fa d'això?
Doncs, aviam, aquí tenim dos elements, diguéssim. No? El primer seria que amb un govern, amb una majoria tan precària com el govern espanyol en aquests moments, el PSOE, necessita suports parlamentaris, en aquest cas amb Podemos, que ja hi ha estat treballant, i aleshores encara, tot i així, no arriba a aquesta majoria. No? Aquesta seria una diagnosi normal de governs en minoria a qualsevol sistema parlamentari democràtic homologable del món. L'altra part és on ens genera, on ens hauria de generar una certa sorpresa i, si no, una certa inquietud, que és el fet que aquests pressupostos, no, per buscar més suports, s'hagi d'anar a la presó a visitar líders polítics de partits. Això seria, diguéssim, una situació una mica, diguéssim, surrealista, si no fos perquè és un reflex de la situació extraordinària de deteriorament de qualitat democràtica que està vivint l'Estat espanyol en els últims temps. No és normal que s'hagi de visitar líders de partits polítics que estan a la presó per negociar uns pressupostos. Aquí hi ha una de les dues parts de l'equació de la normalitat que, evidentment, falla, no?
Deixi preguntar-li respecte a això. No sé si crea una dicotomia que es negui, per una part, que siguin presos polítics, però que, d'altra banda, es reconegui que són líders polítics a presó.
Clar, bé, això és un altre debat amb poca, diguéssim, substància que s'ha generat en el cas dels presos polítics. I diem presos polítics perquè és evident que estan a presó sense judici per motius estrictament polítics, no? Per tant, no hi ha cap controvèrsia, diguéssim, ni tampoc significa prendre un determinat partit per una postura política, definir-los com a presos polítics. I això, evidentment, és una mostra més de dir, no, són presos polítics que no poden participar, per definició, en el procés normal, en el joc democràtic, que seria ara parlar, pactar o no sobre la possibilitat d'aprovar uns pressupostos. No? L'altre element, també, d'interpretació és que, fixeu-vos que no pot anar el partit en el govern a visitar-los a la presó, perquè encara generaria una situació més surrealista, més esperpèntica, que és el mateix govern que sota el govern del qual hi ha presos polítics està buscant el seu suport parlamentari per tirar endavant els pressupostos, no? I d'aquesta manera aquest paper l'ha de jugar a Podemos o al seu líder, en aquest cas.
Si no s'aconseguissin aprovar aquests pressupostos, intuïm que anem a eleccions.
Clar, això és una qüestió de tempos també dels partits. Els partits deuen tenir més o menys definits aquests escenaris, no? Hi havia unes declaracions crec que era ahir del ministre Borrell dient segur que pactaran, no? Segur que aprovaran els pressupostos. Això també pot ser un preparar aquest escenari on no s'aprovin els pressupostos i aleshores és un joc, diguéssim, de culpar aviam qui ha estat el causant de que no hi hagi pressupostos i, per tant, que es vegi en l'obligació política de convocar eleccions. Els partits deuen tenir ja aquests escenaris a sobre la taula, aquestes diferents alternatives i com reaccionar en termes de discursos i en termes de projecte polític, diguéssim.
Vostè, com a expert en ciència política, diria que és una estratègia el següent? Nosaltres comentàvem ahir que es dona 5 dies a Fiscalia General de l'Estat per presentar una acusació a qui va ser major dels Mossos, a Josep Lluís Trapero, i es donen aquests 5 dies un termini que sembla que hauria de ser més o menys el mateix per aquests pressupostos.
Clar, això, evidentment, com a observadors externs són especulacions, no? No podem saber realment les intencions o els plans que poden haver-hi darrere aquests moviments. El que un cop més sí que manifesta el fet de que la independència no, dels diferents poders de l'Estat, quan fem aquest tipus d'especulacions i en ocasions són certes, només que siguin algunes ocasions ja ho seria, posa en qüestió el que és un dels fonaments d'un estat de dret i democràtic, que és la separació de poders, no? Llavors, per una banda, tenim un discurs que intenta separar, no? Respectem les decisions judicials, etcètera, no? Que seria el normal en una democràcia, però al mateix temps sabem que hi ha connexions íntimes, diguéssim, o més connexions a les que haurien d'haver-hi entre el vessant judicial i el vessant representatiu, no? El vessant polític.
Si aquests pressupostos miren cap a Europa, i Pablo Casado visitava Angela Merkel i, segons ell, doncs, demanava aquesta pressió pels pressupostos que se li va fer al Partit Popular quan governava, doncs demanava la mateixa pressió d'Europa cap als pressupostos de Pedro Sánchez. I, d'altra banda, Pedro Sánchez es reunia amb Juncker i semblava que hi havia bona sintonia. Aquests pressupostos sembla que agraden o sembla que no agraden a Europa? Perquè encara no ho sabem ben bé.
No, i agradaran o no agradaran en funció de com es traslladin a la pràctica aquests requisits, aquestes exigències de sostenibilitat pressupostària que es demanen des d'Europa, de compliment del dèficit, de control del deute, i que això es manifesti també en una certa estructura dels propis pressupostos, no? Això fins que no els veiem realment a la pràctica, amb els pressupostos realment presentats, amb les esmenes corresponents que puguin fer els partits i acceptar-les i després que tiri endavant, Europa no avaluarà pròpiament si aquests pressupostos s'ajusten a les seves expectatives. El govern espanyol té un cert marge, té una certa periodificació per ajustar els pressupostos, però evidentment això depèn també de la seva política interna i dels pactes a què pugui arribar a partir de l'ús endavant. Per tant, aquí afegiríem un element d'incertesa extra sobre la situació interna espanyola, que ja té les seves pròpies peculiaritats.
Ara arriba aquella pregunta en el que un periodista li pregunta a un professor de ciència política i el professor sempre contesta, bueno, jo no tinc una bola de vidre, però jo l'he de fer. Vostè creu que els partits independentistes aprovaran aquests pressupostos al Congrés?
Jo sí que tinc una bola de vidre, però no em funciona. jo la miro, però no em diu res. Els partits independentistes tenen diversos... hi ha diverses tensions, diguéssim, no? Per una banda, la pròpiament de la insuficiència financera crònica que té la Generalitat, i que és un dels motius darrere de tot el procés, diguéssim, no? Que anomenem allò sobiranista o d'aquestes tensions independentistes. Per tant, aquí hi ha un incentiu a influir en el govern central en els pressupostos, no? Amb les famoses partides, no? o aquesta part, aquest percentatge enorme del pressupost del govern espanyol que no s'acaba executant a Catalunya i que va acumulant-se amb una mena de dèficit d'infraestructures, d'inversions, etcètera, no? Per altra banda, la normalitat, anormalitat política en què viuen aquests partits els fa molt difícil també justificar com es pot donar només, no només en el seu moment, suport a la moció de censura en favor de Pedro Sánchez, sinó ara aprovar uns pressupostos mentre no se solucioni aquesta normalitat democràtica, no? Que a curt termini no veiem que es pugui resoldre. Mm. Per tant, el que seria lògic, diguéssim, com a punt de partida és que aquests partits es neguessin ni tan sols a seure, diguéssim, a negociar amb un govern mentre no abordi aquesta qüestió de fons que és la situació d'excepcionalitat democràtica que està vivint l'estat espanyol respecte als presos polítics. Però no tenim, o no en tenim bola de vidre, o no ens diu coses.
Senyor Ivan Serrano, professor en ciència política de la UOC, sigui com sigui, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat. Una abraçada.
Una abraçada, molt bon dia.
3 minuts que passen de 3:15 del matí. Anem cap a publicitat i de seguida Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, en aquest estudi.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada 3 avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Cada dijous, Carme Munté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
Doncs sí, cada dijous hem de saludar Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana. Molt bon dia.
Bon dia, companys.
I avui sembla que se t'ha girat feina aquest matí.
Doncs mira, sí. A banda de venir aquí, que vinc amb molt de gust, tenim en marxa un tancament, que per cert també inclou un suplement dedicat a la congregació Jesús Maria. Uh-huh. Després també, com sabeu, estem convocats a la Sagrada Família d'aquí una estona, concretament a 11:15. Per tant, molta feina avui.
Convocats a Sagrada Família, com dèiem, per l'última hora que destacava avui la Vanguardia, Borja.
Sí, perquè la Sagrada Família i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un acord per la gestió de les millores de l'entorn del temple i per regularitzar les obres. L'alcaldessa de Colau i el president delegat de la Junta, Esteve Camps, el presentaran avui, com ha dit Carme Munté, a 10:45 del matí a la premsa. El consistori actual va anunciar la seva intenció de regularitzar aquesta situació fa tot just 2 anys.
Doncs ara sí, nou número de Catalunya Cristiana. Quines en són aquestes novetats, Carme?
Doncs mira, parlem de la Jornada Mundial de les Missions, el Domun, que se celebra aquest cap de setmana, el diumenge, amb el lema Canvia el món. En aquesta ocasió, nosaltres, a l'hora de fer el reportatge, ens hem volgut fixar en una figura encara poc coneguda. Els laics missioners, homes i dones que han deixat famílies, seguretats, feines per anar a les missions, i que de vegades també ho fan amb acompanyats de la seva família, marit, muller, fills. Un d'aquests testimonis és Iñaki Alegria, és un jove pediatre català, que ha decidit entregar la seva vida a Etiòpia en un hospital de Gambo, on desenvolupa diferents programes per lluitar contra la mortalitat de les mares i dels nadons.
La mortalitat materna i la mortalitat neonatal, la mortalitat de vida, és molt elevada. De hecho, allí ser madre es jugarse la vida. O sea, aquí cuando hablas con las madres se preocupan de qué nombre le voy a poner al niño, qué ropa le voy a poner cuando nazca. Ya está, allá hablas con las madres y la preocupación de una mujer embarazada es que no se muera en el parto. O sea, salud y te lo explican. Es una cosa que me impactó mucho.
Qué dur, ¿eh?
Quina diferència, no?, respecte de les que han pogut tenir, doncs, criatures aquí. Gràcies a l'ajuda de Mans Unides han iniciat un projecte materno-infantil que consisteix a actuar a Gambo i a totes les comunitats rurals que no tenen accés a cap mena de centre sanitari.
Hemos formado a gente de salud comunitaria y comadronas para que sensibilicen a la población de la importancia de hacer un seguimiento del embarazo. Les hemos formado a hacer un seguimiento básico del embarazo, en detectar a tiempo las complicaciones del embarazo y que a la mínima que detecte una posible complicación nos la envíen al Hospital de Gambo. En el Hospital de Gambo tenemos comadronas informadas, tenemos médicos que pueden hacer ecografías, pueden detectar, incluso, si es necesario, podemos hacer una cesárea.
Iñaki Alegría, és molt interessant el seu testimoni perquè ell explica que quan estava estudiant pediatria va anar a Gambo amb la idea, doncs, de passar-hi un temps. Al final, aquest temps que ell considerava que seria provisional s'ha convertit en tot un projecte de vida, perquè ell explica que davant de la situació que va veure, de criatures que morien, no podia passar de llarg.
No podia cerrar los ojos ante esta realidad y seguir con mi vida como si nada. Así que ahí me dio un vuelco a la vida y de que había que hacer, había que involucrarse, que había que hacer todo lo posible para que estos niños no se muriesen cuando no deberían morirse, como no se están muriendo aquí, o que las madres no se mueran al dar a luz como no se mueren aquí.
Iñaki Alegría és el protagonista de la web supermissioner.org que impulsa Mans Unides. Amb aquesta plataforma digital es vol apropar una realitat que sovint ens queda molt llunyana i on missioners com aquest jove pediatre fan vida a l'Evangeli.
Dios es mi droga, ¿no? O sea, es como la fuerza que te da para poder superar momentos realmente muy difíciles que hay que pensar que si no hubiese algo más grande que cualquiera de nosotros, a día de hoy ya no estaría en Gambo, no hubiese podido aguantar todo lo que ha aguantado con la fortaleza que tengo. Es una fortaleza que no viene de mí, que viene de alguien más allá de mí.
Val la pena explicar que si algú té interès a seguir més la trajectòria d'Iñaki Alegría, a part de les xarxes socials, pàgines web, també té un llibre, Alegría con Gambo.
Déu-n'hi-do, quant compromís amb
sí,
Etiopia i amb ell mateix.
I mira, i parlem del nou curs que ha començat als tres seminaris majors que tenim a Catalunya. Recordem el Seminari Conciliar de Barcelona, on també estudien els seminaristes de Sant Feliu, el de Terrassa i el Seminari Major Interdiocesà, que plega la resta de diòceses catalanes. Una de les novetats és l'entrada de nous rectors. Mossèn Javier Vilanova s'estrena com a nou rector del Seminari Major Interdiocesà en substitució de mossèn Norbert Miracle.
Quan m'han dit de ser rector, clar, hi ha dues paraules que una mica en el meu cor sentia, no?, que és goig, és un goig, una alegria. I també una alegria per què? Un goig per què? Perquè veus que no sé, és de fer un servei molt bonic, no?, que és acompanyar els futurs sacerdots. I no te sents digne, necessites tu ser acompanyat, però dius, no, el que puc tindre ho oferiré, no? I és un goig poder estar oferint, no?, i acompanyant.
El Seminari Major Interdiocesà ha començat el curs amb 24 seminaristes, dels quals 5 són noves incorporacions. També li hem preguntat a mossèn Vilanova per la crisi de vocacions.
Una mica ho veus, no? Si un s'aparta de Déu, el problema greu que tenim és que és una societat o la persona que s'ha anat apartant de Déu. Ha fet una vida molt individualista. Vale. I això ho veiem no només en l'àmbit eclesial, sinó en l'àmbit de la vida, no? La persona està més individualitzada, no hi ha tant compromís de cara a l'altre, i això és una crisi que pateix la societat.
I també el Seminari Conciliar de Barcelona estrena nou rector aquest curs. Per tant, un curs amb moltes novetats. És mossèn Felip Juli Rodríguez, en substitució de mossèn Josep Maria Turull. A ell també li hem preguntat sobre aquesta espiritualitat dels joves i la seva plasmació en possibles vocacions sacerdotals.
És una manera religiosa, llavors avui sí que veiem en la joventut molta ànsia, per dir d'alguna manera, d'espiritualitat. La qüestió és com després aquesta espiritualitat se li posa noms i cognoms. Per nosaltres és Déu, Déu de Jesucrist, Jesucrist mateix, en comunitat, en fraternitat, en església.
Mossèn Felip Juli explica que cada vegada són més comuns els casos de seminaristes que troben la seva vocació d'una manera més tardana. Val a dir que el Seminari Conciliar de Barcelona compta amb 48 seminaristes i enguany hi ha hagut 10 noves incorporacions.
I jo penso que en el moment actual s'està donant resposta també en aquestes noves persones que demanen ser sacerdots. Molts venen ja amb carrera civil, venen d'experiència de vida. És un altre moment i bé, jo penso que se'ls demana també doncs, consell.
I finalment, tot i que ara no el mateix no el podem sentir, també hem parlat amb el rector del Seminari de Terrassa, Salvador Cristau, que el Seminari de Terrassa comença curs amb 21 seminaristes, dels quals també hi ha 3 noves incorporacions.
Doncs déu-n'hi-do, falten seminaristes, o sigui que
animeu... Aquí i preguem des d'aquí.
Animem i preguem als joves perquè s'apuntin a aquestes vocacions. Carme Monté, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
Fins al proper dijous. Nosaltres continuem a la primera hora i ho fem amb més bona música fins a arribar a les 9. A les 9, com sempre, amb Borja de Maria, que ens portarà tota l'actualitat informativa. I després, doncs després, Plusvàlua, dones presentat per Joana Ortega. La música amb la que tanquem avui, ni més ni menys que ens la porten ells dels Blues Brothers, amb aquest Peter Gunn Dem.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.